Sí? Se sent, no? Gràcies per les exposicions. He sentit la posició de Compromís respecte a la gran pastilla comercial. M'agradaria sentir de cada força política quina és la postura davant de la gran pastilla comercial, de la B30. Gràcies.
Espera un moment, recollim unes quantes preguntes i després responeu. Tu mateixa.
Bé, dic que m'han semblat molt interessant les intervencions, però m'ha preocupat especialment el que ha dit la Maria, perquè un dels eixos veig que principal d'aquí del parc és acollir empreses innovadores. És acollir empreses innovadores. La Maria ha dit que li sembla que el Consorci no estava fent prou en aquesta direcció de captar empreses, i trobo que és molt important per crear un teixit empresarial potent que sigui un motor econòmic del parc, i si això no s'està fent, la pregunta és què penseu fer o quines mesures concretes per revertir aquest punt feble que trobo que és un dels eixos principals.
Val, gràcies. Una petita reflexió, que és que a mesura que aneu parlant heu fet referència a la possibilitat de connectar amb un tramvia a Sant Cugat. I jo he pensat, és que ho he escoltat diverses vegades aquí, i he pensat, carai, Badia, el tenim aquí, no té una estació de tren, no té una estació de tramvia, no té una estació de res. Possiblement és que aquí viuen los nadie, que deia Eduardo Galeano. Però clar, a Sant Cugat hi ha 5 estacions de Ferrocatas i hi ha una estació de Renfe. I nosaltres, vull dir, ni ens recordem de Badia. Bé, jo estic aquí en representació d'una cooperativa de gent gran que necessitem espai per preveure el final de la nostra vida. Perquè ni l'Estat, ni la Generalitat, ni l'Ajuntament ens donarà l'espai que necessitem amb suficient garantia de dignitat i d'autosuficiència. A Cerdanyola són 3 anys els que triguem per tindre una plaça d'assistència pública, i no volem una plaça d'assistència pública, volem viure en col·laboració amb la nostra gent. I la pregunta és, la previsió del parc i de les forces polítiques del poble volen mantenir les parcel·les de protecció oficial i el foment de la vivenda de protecció oficial per joves i per gent gran? Gràcies.
Gràcies. Una última pregunta allà, Gui, i passem a respondre a la taula.
Hola, bona tarda.
Simplement és que no t'he vist, cap problema, ara te la passem.
Sí? Hola, bona tarda. Agrair-vos primer de tot a tots que sigueu avui aquí. Es noten en les vostres intervencions quina és la preocupació que teniu del tema, perquè ja ens coneixem les cares uns altres no tant. No? A partir d'aquí m'agradaria dir que, tot i que pertanyeu a diferents grups polítics, hi ha coses en les que sí que arribeu a un acord, no? Com per exemple que s'ha de descontaminar o fer alguna cosa com a mínim amb Can Planes. L'estudi d'OM, que ja té gairebé 10 anys, proposa 3 opcions, no? De solució. La primera és acotar la zona, la segona és impermeabilitzar i la tercera és buidar. La primera, que és gairebé gratis, que és acotar la zona perquè ningú hi passi, això no costa res i encara no s'ha fet. Crec que és el mínim que podíeu fer i que ja podíeu haver fet fa temps. I bueno, després d'això, respecte al tema de qui ha de pagar i qui no, bueno, hi ha opinions diverses, jo proposaria que qui contamina paga. Per què la persona que va treure benefici d'allò no ho paga ell el 40%? No? Perquè els diners que estem perdent o que perdria l'Ajuntament per remediar o solucionar o buidar aquest tema, jo crec que aquest benefici l'ha tret més una persona en concret que no un ajuntament en aquest cas. I per acabar, m'agradaria, ja que és l'última taula, comentar, després d'haver vingut a les sessions, que si us plau, totes les coses que s'han parlat aquí, que no quedin en un calaix, que el nou planejament no sigui un refregit del que ja tenim i que ajusti numèricament en habitatges i en mobilitat el mateix dibuix perquè crec que han sortit d'aquí unes reflexions molt interessants i que el planejament s'ha de fer de nou. No s'ha de girar quatre normatives i quatre estudis de mobilitat. I això és tot i moltes gràcies per les sessions.
Gràcies, última paraula i passem a la taula a respondre.
Sí, ja està, se me oye. Bueno, yo venía más a un debate que a una serie de preguntas, con lo cual me quedo corto y cojo, porque yo no quiero preguntar, yo quiero debatir. Y para mí todo el plan del ALBA me parece una barbaridad si se plantea solamente en concepto de viviendas de una manera no sociales y además de una manera de empresas que poco contaminan. Pero claro, hay muchas cosas a tratar y lo cual, pues con una pregunta y dos minutos, como comprenderás, pues yo no tengo suficiente. Si cada ponente ha estado cinco minutos, yo necesitaría más de media hora. Y un debate se genera con las cagadas o no cagadas de las propias gentes. Aquí no somos ni 35 personas. Y esto es la ciudadanía de Sardañola. Parece que a mí que estáis equivocados. Por otra banda, al señor ese que ha hablado de casi da un mitin, pues mira, yo no he venido aquí para escuchar mítines. Yo creo que soy parte de la ciudadanía y yo si quieres te doy un mitin particular en mi casa o aquí en la calle. Pero los mítines en un espacio público donde se debate una cuestión tan trascendental como es la urbanización de un trozo de suelo de Sardañola, me parece que los mítines aquí están de más. Muchas gracias.
Endavant, aneu responent des de la taula com vulgueu, us ho reguleu vosaltres. Mireu de fer respostes curtes, sisplau.
Bé, no sé si em deixo alguna resposta, que algú també vol escoltar el vostre posicionament, perquè em sembla que el Sergi sí que parlava o ens demanava una mica el posicionament envers el centre, la pastilla del centre comercial. Bé, nosaltres som lògicament, aquest espai ha d'haver comerç, ha d'haver zones comercials, no som partidaris d'un macrocentre comercial, en tot cas som més partidaris doncs, del comerç de proximitat. Això no treu que segurament doncs, comerç de proximitat també pot ser un centre comercial doncs, ocupat per comerciants, allò, no sé en quin model, però no un macrocentre comercial tal com tot el volum instal·lat com estaven en el planejament. Som més partidaris d'una doncs, distribució més propera del comerç. Això no treu que no pugui haver-hi un centre comercial més o menys ampli, on hagin botigues doncs, de tots tipus, no ho sé. No sé si hi havia alguna... Bé, el tema de les vivendes que ha sortit amb això, nosaltres, jo he plantejat doncs, el tema de la possibilitat de que poguessin haver-hi vivendes de lloguer com una nova manera, evidentment penso que les fórmules, per exemple, que tu plantejaves del cooperativisme és una bona... és un bon moment perquè es puguin aplicar en espais també com aquest. Per tant, això ho defensem lògicament. Del tramvia, no sé... No t'hi entès, Jesús, exactament. Perdó? Bé, no ho sé, nosaltres d'alguna manera de l'estudi que havia fet, nosaltres defensàvem, o sigui, arribava a dia, a mi em sembla molt bé i benvinguts a la gent de Badia, però defensàvem el ramal, diguéssim, fins a Sant Cugat, i l'autònoma i l'altre fins al parc tecnològic, el parc de l'Alba i Sant Cugat, tant de bo a Badia, Mollet i a no sé on, vull dir que no ens tancaríem aquí. I el tema dels abocadors, que m'he apuntat abocadors, ja no recordo exactament quina era la... en quant a l'estudi sí, nosaltres també pensem, esclar, si esperem 12 anys més segurament tindrem un estudi que millorarà l'actuació que ara podríem fer, però jo crec que val la pena, que és el que deia al principi, doncs haver actuat ja aleshores, o si no doncs, ja no m'ha arribat, és igual, doncs actuem ara, si entre 12 anys hi ha algú que pot reparar-ho millor, doncs caram, com fem cadascú a casa nostra, no? Vull dir, fregar la mamà, tenim una rentadora i ara ja ens centrifuga la roba i te la deixa estesa seca, no? Doncs és una mica això. Penso que hem d'actuar i deia jo abans que per mi és irresponsable no fer-ho.
Sí, a veure, en primer lloc, en relació al parc de l'Alba, el centre accional ha d'estar al servei de les persones, al servei de la ciutadania i, evidentment, al servei de la societat. I això vol dir un plantejament important cap a habitatge social i ja sabem quina és la combinació del parc de l'Alba amb el tema econòmic. Llavors, en realitat, tot plegat és per millorar la situació de vida, és per millorar la situació del treball i és, en definitiva, ha de ser una millora de la qual hem d'estar atents perquè realment sigui així. I en aquest sentit també destacar tot el tema de serveis. Tots els serveis del centre direccional s'han de poder tancar amb tot el planejament de serveis de Cerdanyola que realment serveixi el centre direccional per tancar tot el catàleg de serveis, per entendre'ns, a que sigui adequat a la ciutadania i de qualitat. I no només això, sinó que ara actualment el planejament, bueno, el que s'ha fet fins ara és deixar un tros pels serveis, però és evident que el que s'ha de fer és una aposta proactiva de prendre decisions de quins serveis pertoquen a la ciutat de Cerdanyola que realment millori la ciutadania i la qualitat de vida. I en relació a les cooperatives, ho he dit al principi, vull dir, s'ha d'apostar per un model social cooperativista i per models en el qual la societat també s'impliqui i hi hagi un retorn social de la vivenda i un dret a l'habitatge, cosa que és cabdal perquè no sigui el Parc Interaccional o el Parc de l'Alba un plantejament únicament de lucre, no? Sinó que el que intentava explicar al principi, no sé si m'he explicat bé, espero que sí. Pel que fa a l'abocador, és evident que anem molt tard, és evident que els estudis que s'han fet, del qual l'IDOM vam ser impulsors, iniciatives que reunida entre altres partits, doncs per tal que es pogués avançar i que d'aquests estudis s'ha de posar fil a l'agulla i evidentment doncs, acabar de solucionar-los. No? I pel que fa al comerç, evidentment de proximitat i tot el planejament que s'ha de fer ho hem de fer molt de cura i per això repetir que l'Ajuntament de Cerdanyola, que a Cerdanyola hem d'estar decisoris i decidir el planejament, que no sigui la Generalitat únicament participant, sinó que realment puguem decidir definitivament. Gràcies.
Molt bé. Bé, des del Partit Demòcrata nosaltres intentarem contestar les diferents preguntes. Evidentment, amb el tema dels abocadors ja fa temps que anem tard, ja fa temps. Nosaltres vam demanar que es comencés a remediar, a arreglar, diguem-ne, ja fa mesos, perquè vèiem que es paralitzava. En el Consell de Consorci del Centre Direccional, de vegades les votacions feien que s'endarrerís la proposta de remediació molt més del que nosaltres creiem que es podia ser. De fet, es va demanar una opinió alternativa per buscar una solució per part del govern de Cerdanyola i un cop van tenir els estudis i els estudis nous avalaven la solució que s'havia doncs, parlat fins llavors, aplicant-hi algunes petites correccions, però en tot cas el que demanem és això, és que tiri endavant com més aviat millor. Per altra banda, per no deixar-me cap de les preguntes, allò que es parlava de la mobilitat i del tramvia, que hem parlat amb el ramal diguem-ne que va a l'Autònoma i el ramal que va a Sant Cugat. És veritat, el ramal que va a l'Autònoma, de fet, està contemplat i està previst que continuï cap a el que és el via Sabadell, diguem-ne, el centre comercial doncs, de Sabadell, i que d'allà passi cap a Badia. Per tant, en principi sí que està previst això. Però també és veritat que ens interessa una bona connexió també amb Sant Cugat per la sinergia que porta a nivell diguem-ne, doncs d'econòmic, de les empreses i de funcionalitat del propi Parc de l'Alba, que actualment és amb autobús i per tant hi ha una o dues línies que passen diguem-ne, doncs cap a Sant Cugat, però és veritat que el tramvia també milloraria aquesta connexió. Per altra banda, tema d'espai comercial. L'espai comercial, nosaltres, quan vaig estar de regidor d'empresa, em van venir a veure des de la comarca i des de Sabadell concretament i estaven molt preocupats per tot això de l'espai comercial. No? I ells el que deien de dir, escolteu, tot aquell territori que estava previst que fos industrial no hauríem de reconvertir-lo a comercial, hauríem de mantenir-lo a nivell industrial. I els vaig dir, sí, teniu raó. De fet, l'espai on està el Gran Via Sabadell era un espai industrial que el govern de Sabadell va decidir reconvertir-lo a comercial. Per tant, allò que esteu dient que Cerdanyola no hauria de fer és el que va fer altres municipis. Ara, en el cas de Cerdanyola no és aquest el cas. En el cas d'un plantejament, des del Gremi de Comerç de Catalunya, es contempla que un 10% de la superfície a construir o a edificar ha d'estar pensada pel comerç. I per tant, amb la pastilla que tenim a Cerdanyola es va preveure aquesta superfície. El que passa que ens anàvem amb uns 200.000 metres quadrats. I aquí va ser quan va sortir els diaris sortint de dir, ostres, a Cerdanyola podien construir el centre comercial més gran d'Europa. I això no és que hi hagués cap intenció de fer-ho, senzillament algú va dir. Per què? Doncs perquè hi ha alarmes, és a dir, no li interessa el Baricentro, que es faci un centre comercial, no li interessa la Maquinista, no li interessa el centre comercial Sant Cugat, i la gent que va posar alarmes són els mateixos que han aprovat l'ampliació del Baricentro, són els que han aprovat l'ampliació de la Maquinista. Per tant, jo sempre els hi vaig dir, Cerdanyola té el mateix dret que qualsevol altra ciutat a decidir com vol que sigui el seu comerç. És a dir, no necessàriament perquè aplicar un centre comercial doncs pugui ser mal vist per les ciutats del voltant, nosaltres hem de renunciar a aplicar-lo, a fer-lo, si realment és el que volem. No vaig dir que el volia ni que no el volia, vaig dir, en tot cas, Cerdanyola ha de tenir el mateix dret que qualsevol altra ciutat a decidir com vol que sigui la seva superfície comercial. I sincerament, i ara és una opinió personal, jo penso que evidentment a Cerdanyola s'han perdut moltes bones oportunitats quan s'ha dissenyat nous barris per tenir eixos comercials que siguin agradables i que funcionin, i posaré el cas de Canaletes, el barri de Canaletes, quan es va decidir que la edificabilitat doncs, de la banda de pisos tingués aquelles columnes que tapen qualsevol façana comercial, allò crec que va ser un error molt, molt greu, no? Que dificulta que hi pugui haver un comerç d'una certa diguem-ne, qualitat en allà, en aquella zona. La veritat, jo penso que hem de dissenyar l'urbanisme del nou eixample de Cerdanyola tenint en compte tots aquests conceptes, tenint en compte que les avingudes principals han d'estar pensades sobretot perquè hi hagin espais comercials importants, que tot el que són entrades de pàrquings, d'aparcaments, haurien de ser pels carrers laterals, diguem-ne, o per darrere, per evitar el trencament d'aquest eix comercial, però també sóc partidari de que tocant a l'autopista hi hagi una pastilla que donaria servei també a nivell de comerç i de serveis a la pròpia autònoma, perquè ens hem de lligar més amb l'autònoma, i a més ens ha de permetre que la gent que passa per la B30 doncs, pugui parar, pugui consumir i pugui continuar, i que aquests diners repercuteixin a Cerdanyola. És a dir, d'allò que en puguem treure d'un espai comercial ha de servir perquè l'Ajuntament faci millores al centre de la ciutat i en els eixos comercials existents ara. Per tant, no oblidem que tenim una oportunitat si la sabem jugar bé. Però si la descartem directament, altres ciutats l'aprofitaran, perquè de fet les altres ciutats del voltant ja l'estan aprofitant. Ja hi ha molts cerdanyolencs i cerdanyolenques que fan les seves compres al Baricentro, a la Maquinista, al Centre Comercial Sant Cugat, a Sabadell, etc etc. Per tant, es tracta de veure allò que podem buscar, aquell equilibri que sigui bo per tots. I en quant a innovació, és molt important. Les empreses, diguem-ne, això és el que dèiem, un polígon, un centre, diguem-ne, industrial o d'empreses, però que pot ser diferent als que hi ha en altres llocs. I el que volem és que sigui un lloc on sigui un pol d'atracció important, econòmica, i que creï llocs de treball, sobretot per la gent de Cerdanyola. Per això dèiem, hi ha d'haver la combinació d'aquestes empreses punteres amb espais que ens permetin un tipus d'indústria doncs, més petita, més de tallers, que seria la que estaria ubicada en principi a la zona de l'Escondel, però que podríem reubicar en certa manera. Crec que hem de buscar aquest equilibri dels dos tipus de concepte. I per això és molt important que siguem capaços de buscar la millor solució per això fer-ho possible. Acabo dient una cosa que volia dir-la i que en tot cas no s'ha preguntat. Jo seria partidari, evidentment, de l'abocador de Campanes, de fer un gran parc a sobre, és a dir, un cop remediat, un cop clausurat, un parc on evidentment és possible construir en allà algunes pistes esportives com poden ser de bàsquet o d'altres tipus d'esports, i evidentment una zona de pas i per bicicletes, etc. És a dir, tenir un parc que ens serveixi per esponjar doncs, tota la ciutat. I bàsicament aprofitem-ho, val la pena.
Bé, sobre la pastilla comercial no em pronunciaré gaire, sí que diria que segurament altres ciutats no vulguin que la fem per al tema de la competició, però segur, de la competitivitat econòmica, però segurament els petits i mitjans comerciants de Cerdanyola tampoc ho vulguin perquè també els suposa a ells una competitivitat molt perillosa. En tot cas, això nosaltres ja ho hem explicat. Respecte a les empreses que deixen de venir o que no s'està fent prou per atraure empreses, i una mica també contestant el que deien els membres de la cooperativa o el que traslladava la Maria, no? Aquest sentit que en els últims temps des del Consorci no s'hagi fet tot el possible, ja hauríem de revisar el cas per cas. Jo no tinc aquesta sensació, sí que diria que des de fa un temps el que tenim és un PDU anul·lat i des de fa més temps un PDU en precari. Llavors, en el cas concret de la cooperativa, que nosaltres apostem totalment per aquests nous models habitacionals, sí que és cert que a nosaltres ens produïa una certa angoixa la possibilitat de donar sortida a un projecte que involucra a moltíssima gent, que està il·lusionada i que posa els seus estalvis allà i que després es caessin penjats per un PDU anul·lat. Com de fet hagués passat perquè el PDU està fermament anul·lat en aquests moments. Respecte a la qüestió dels abocadors, sobre el que contamina paga, estem totalment d'acord. Nosaltres, qui creiem allò que deien els romans de cui bono, no? Qui s'ha beneficiat tot aquest temps i quin ha tret profit. Està clar que qui ha sortit perjudicat és Cerdanyola i les administracions públiques, totes, que hi han posat diners, i algú ha guanyat, segur que sí. I estem convençuts que això té moltes possibilitats d'acabar als tribunals, segur. Però fent una mica la metàfora amb un incendi, nosaltres creiem que s'ha d'atrapar el piròman, però creiem que el més important és apagar l'incendi, o no el més important, el més urgent. El més urgent és apagar l'incendi. Enllaço això amb la qüestió de què s'ha fet amb les actuacions de remediació. Clar, aquí podia haver-hi la sensació, no, pel que s'ha dit, que el govern actual de Compromís arriba a l'Ajuntament, es troba que hi ha una remediació perfecta a punt per executar-se i que decidim aturar-la, no ho sé, deu ser perquè ens agrada que continuï sortint gas de la boca d'Helena. No, el que ens trobem és, en primer lloc, sí, una proposta aprovada damunt de la taula, amb pressupost per part de les administracions per executar-la, llavors hi ha una primera fase en la que sí, nosaltres ho aturem perquè considerem que cal fer un replanteig i una modificació en aquestes actuacions. Es pot considerar que si diem que aquestes actuacions no són definitives, quina importància té aquestes millores? Per mi, té la diferència entre el que nosaltres proposem, o sigui, entre el que ha quedat després de que nosaltres haguem demanat informes i haguem modificat l'actuació i el que hi havia, és com la diferència que hi ha entre una anestèsia i un lingotazo de whisky abans d'una operació. Sí, segurament l'important és l'operació, però que et facin triar entre una anestèsia ben feta i un lingotazo de whisky, doncs està clar el que tots triaríem. I després hi ha una segona fase en el que nosaltres el que no aconseguim que això s'executi perquè estem en negociació, perquè tenim molts problemes, i diguem-ho clar, i hi ha gent, i en el Consorci no està només el govern, hi ha l'Incasol, hi ha el propi Consorci, estem tenint molts problemes amb l'àrea metropolitana i amb l'Agència de Residus perquè no se'n volen fer responsables de l'actuació. Saben que segurament en els abocadors les coses no s'han fet com tocava i tenen por d'implicar-se. Diuen, bueno, però fes-ho tu, jo poso els diners com una subvenció genèrica, estic segur que arribarem a un acord, però estem tenint molts problemes amb aquestes administracions. Llavors, clar, jo de debò que m'he promès no ser mitinero, que a més avui la campanya va per un altre costat, però clar, quan es dona aquesta sensació que en aquests dos anys i mig no hem fet res, Campanes es va clausurar el 95. Des de que es va clausurar Campanes, nosaltres hem governat dos anys i mig, el PSC n'ha governat 13 i mig. Vull dir, que tenim responsabilitat? Segur. Segur que sí, segur que en dos anys i mig ho podríem haver fet millor i més ràpid, segur. Però tinguem-ho tot en compte.
Bueno, si habla, sí, se me oye también. No, que quan deia, perdoneu, que les tres opcions que dona IDOM, la primera és acotar em referia a ballar, o sigui, és tan senzill com que ningú pugui entrar a sobre, perquè jo moltes vegades passo per allà i veig a nens jugant amb el gos per allà dalt de Campanes, la gent ho fa servir com un circuit de fitness i o sigui, es tracta de posar valles. És tan senzill com quan fan una reforma al carrer i posen una valla amb unes cuerdes, vamos, que es vegi que no es pot passar, ja està. Parlo d'això, no de milers d'euros. Ja està, perdoneu.
En el seu moment vam posar una senyalització, segur que no va ser suficient, doncs ho revisarem, intentarem que si és així, de manera imminent se solucioni. i en aquest cas assumim tota la responsabilitat.
A todas las preguntas con la máxima brevedad. Nosotros, en cuanto a la pastilla comercial, no somos un partido que por definición esté en contra de que haya superficies comerciales de cierta envergadura. Creemos que no es el lugar para el centro comercial más grande de Europa, de todas formas. Y creemos que los centros comerciales, en caso de que lo hubiera, que se decida que se haya, como ha señalado el representante del PDCAT, pueden generar ciertas sinergias, de hecho, con el comercio local, ya que debemos recordar que tenemos a nuestro alrededor varios centros comerciales ya y la gente que quiere desplazarse a uno de ellos pues se desplaza igualmente y sale de Cerdanyola, de hecho, para acudir a ellos. Con lo cual, para nosotros lo importante es que si se construyese un tipo de un edificio de esta tipología, en cualquier caso no cortase la continuidad urbana, de lo que ya también se ha hablado. En cuanto a los mayores, a lo que se comentaba sobre los mayores, estamos totalmente de acuerdo. Creo que he hecho también referencia a ello. Nosotros estamos a favor de que se mantenga el porcentaje de vivienda social, de vivienda protegida, que haya también un alquiler social potente, porque el tema de la pirámide demográfica es un problema que tenemos en España, una realidad que tenemos en Cerdanyola, en Cataluña, en el conjunto de España, y también en el concreto en Cerdanyola, por el tema de la universidad, como he comentado, afecta también, y como habéis comentado, a los jóvenes. Creemos que por eso hace falta que se sea especialmente sensible con este tema, ya que se ha hablado de que pueden venir 12.000 personas a Cerdanyola, pero quizá nos estamos olvidando un poco de las personas que se están teniendo que ir de Cerdanyola también en este mismo periodo de tiempo y desde hace algunos años. En cuanto al tema que se ha hablado de Camplanas, se ha hablado un poco sobre el tema de la remediación. Nosotros creemos que está muy bien seguir buscando las mejores opciones para remediar el vertedero. Somos escépticos con algunas de ellas porque quizá suponen un coste que no va a asumir nadie, al final en la práctica nadie lo va a asumir, o quizá luego pueden ser como el tema de, por ejemplo, extraerlo todo. Yo no soy técnico, habrá que estudiarlo en todo caso. Sí que es cierto que la solución que había antes suponía que otras administraciones ponían el 80% del coste de la remediación. Tenemos que ser realistas también con quién va a asumir el coste, si realmente ese daño la va a conseguir que las otras administraciones asuman el 100% o algún privado asuma el 100% de esta remediación, y debemos buscar una solución siendo realistas y teniendo en cuenta que cada año que pasa también es tiempo perdido a nivel no ya del desarrollo, sino a nivel ambiental, tiempo que pierde la ciudad y que digamos que este suelo sigue contaminado. También añadir que no tenemos nada en contra de que se acote el lugar y que nos parecería de sentido común, como bien ha señalado la chica de antes. Creo que no me dejo ahora mismo nada. Muchas gracias.
Molt bé, bona tarda de nou. Intentaré respondre. Primer, el tema del centre comercial que comentaves. En els pocs mesos que vaig estar de govern vam treballar internament en l'àmbit del Consorci del Centre Direccional amb la Generalitat de Catalunya, com deia abans, per fer un petit dibuix, unes modificacions en les quals aquest centre comercial, com a mínim, es reduïa el 50% dels més de 217 metres quadrats que hi havia, baixaven del 100. Hem de dir per això una qüestió, que és un tema d'un canvi de cromos. Vull dir, la planificació, en aquest cas comercial, de Catalunya està fixada també per altres planejaments supramunicipals i aquelles peces que traiem d'aquí les haurem de ficar, o se les haurà de menjar una altra, no? I dissortadament així va quedar, perquè governs anteriors van aprovar doncs, posar aquesta superfície comercial que nosaltres, lògicament, estem totalment en contra. Totalment en contra pels motius bàsics, que són, primer, que és innecessari, després, que fa més mal que bé el comerç ja per si ja devastat de Cerdanyola, i perquè és un model que, tornem a lo mateix que parlant de la mobilitat, que només prioritzarà la mobilitat privada i no pas la pública. Intentaré respondre al tema sobre les empreses innovadores que comentaves. Per què no n'hi ha més empreses? Segurament perquè s'han perdut tots els planejaments i han quedat anul·lats. S'aprovava un planejament, no s'urbanitzava i s'anul·lava. I en l'últim planejament que s'ha començat a urbanitzar hi havia la possibilitat també aquesta de que empreses vinguessin, però va venir la crisi, no han vingut empreses i quan semblava que hi havia la revifada econòmica, doncs s'ha tornat a anul·lar. Vull dir que segurament això és un tema fonamental que ha impedit que vinguin més empreses, però a part d'això, com jo deia en la primera exposició que he intentat fer molt ràpida. Aquí ja és una manca de planificació de la promoció econòmica. I en una de les diferents ponències ja explicava un dels ponents que segurament aquest planejament que s'ha estat anul·lat preveia unes parcel·les mínimes que feien inviable totalment el que és el petit comercial, com abans comentava de tallers. Clar, si fas una parcel·la mínima molt gran, doncs, o com no s'associin diversos propietaris per dir, bueno, anem allà i després ens dividim tots una mica, serà impossible que es pugui adaptar algun petit taller en allà. Tanmateix, hi ha també altres zones de Cerdanyola que en aquests petits tallers s'hi poden instal·lar. El que està pensat, i entenc jo, aquesta zona no és un polígon industrial més, sinó alguna cosa més. Sobre el tema del tramvia, bueno, una mica ja ha comentat el Marc. El tramvia està previst Montcada, Ripollet, Cerdanyola, Sant Cugat i un ramal que puja des de Cerdanyola, el que seria el centre aquest del centre direccional, pujaria cap a l'Autònoma, de l'Autònoma a Badia, Badia Barberà i cap a Sabadell i Terrassa. Vull dir que Badia està contemplat dins d'aquest projecte de Tram Vallès. Sobre el que comentàveu de les vivendes, els habitatges de joves i gent gran, doncs sí, certament, i ara és una bona oportunitat amb aquest nou planejament d'intentar incidir en aquest tema i que quedi reflectit en el planejament la importància de que més enllà no només de les obligacions bàsiques que tenen per llei de fer a l'habitatge social, sinó que hi ha un reconeixement encara millor, tot i que ja existia, hem de ser en aquest cas, hem de reconèixer, vull dir, l'anterior planejament preveia un parc d'habitatge social prou important, doncs seria bo amb aquesta nova tramitació incidir-hi més i que sigui encara més important. Sobre els abocadors, de nou el que comentava i ja ho ha apuntat l'Ivan, en el seu moment en el govern en què hi eren presents vam intentar de no haver de pagar res de la remediació de Camp Planes, el problema és que no vam tenir la majoria necessària al ple, ens van votar en contra els partits de lo que ara s'anomena el 155 més iniciativa i per això va ser impossible, però la proposta existia perquè, com bé deies, qui contamina ha de pagar i en aquest cas no es portava a terme. Sobre els temes d'acotar, jo entenc i fins i tot fins allà on sabia, precisament sabia que hi havia problemes fins i tot de propietaris que l'havien acotat al seu terreny i l'havien impedit de passar, i una de les coses que se'l pedia és que el que hauries de fer no és queixar-te que hem posat una tanca de una línia de la policia local, sinó que hauries de tancar tu mateix, en el cas de l'Helena, perquè sincerament aquella zona era com a mínim perillosa. El tema de Camp Planes, dissortadament, és el que comentaves, ja l'hem fet nostre. Vull dir, si passeja molta gent, no tanta com seria menester en una zona tan propera, però és que està tan deixada de la mà de Déu que fa pena caminar, però fa pena caminar també perquè tenim un abocador allà baix i no hi ha prevista en aquest cas cap mena de remediació. I els temes de les barreres, una mica amb el que comentava, amb la línia que comentava l'Ivan, efectivament, vull dir, és un fet innegable i ho comentava també. Hi havia unes propostes, aquestes propostes entenem que quan va haver-hi un canvi de govern el que havíem de fer era intentar canviar-lo, intentar posar la nostra empremta per millorar mediambientalment tot allò que s'havia fet. Vam aconseguir, en el cas de la barrera de biogàs de l'Helena, però ara hi ha hagut uns problemes que són merament burocràtics amb l'àrea metropolitana de Barcelona que fa impossible doncs, tirar endavant aquesta licitació. Vull dir que també a vegades hem de ser justos. Vull dir, sí, segurament l'acció conjunta del govern actual i del que va haver en el seu dia vam aturar-ho amb voluntat expressa de millorar-ho, però un cop que ja va estar fet, el que tocava és que les altres administracions que els corresponien fiquessin aquí els diners i fiquessin la licitació, i cosa que no ha estat possible com a mínim fins ara. Esperem que s'ho repensin i que ho facin. I crec que de les intervencions que em preguntes concretes no m'he deixat cap. Gràcies.
Bé, nosaltres, en referència al centre comercial, pensem que és important que hi hagi comerç en aquesta zona, tant petit comerç com gran comerç, i en el punt on està situat, la veritat és que no ens sembla malament que hi hagi una part de comerç important, que de fet no donaria servei només a Cerdanyola, i com deia el Marc Costa, és una oportunitat que ciutats del voltant voldrien, que potser per això ja estan en contra, i que tot el que es pagui a Cerdanyola reverteix en Cerdanyola, no? En millora. De fet, sí que és cert que quan es va fer el PDU, nosaltres amb aquest tema també vam fer alguna al·legació en el sentit de que era més gran i que i es va reduir en part, no? Però segueix havent-hi un centre comercial i entenem que en el punt on està doncs no és dolent. En quant al tema del tramvia que comentava, nosaltres hem comentat el tema de connexió pel Vallès, no exactament Sant Cugat, sinó Sabadell, Montcada també s'havia parlat, és un tema que s'haurà d'estudiar quan es faci el traçat, no? Però de connexió general amb el Vallès, no només amb una població. En quant als habitatges, si es vol mantenir l'habitatge de protecció oficial, si no recordo malament, crec que ja el pla director em sembla que contemplava unes 1.200 habitatges de protecció oficial i entenem que com a mínim s'hauria de mantenir el mateix i si és possible més, doncs més, però com a mínim sí que mantenir aquestes 1.200 vivendes. I amb el tema de Can Planes, bueno, no cal insistir, la solució està donada, entenem que s'ha de tirar endavant i nosaltres enteníem, quan estàvem a govern, que teníem un acord amb àrea metropolitana, amb agència de residus i ajuntament, que hi havia el finançament per fer-ho en aquell moment, era l'oportunitat i el moment de fer-ho. No sé si ara s'han tirat enrere algú o ja no està aquest acord, però creiem que és la manera d'abordar-ho. I també amb l'Helena també teníem en aquell moment un finançament de, si no recordo malament, d'uns 700.000 euros per tirar endavant la barrera. I també no sé si els acords han desaparegut o què, però entenem que ja fa temps que s'havia d'haver tirat endavant això. Al final, els estudis que s'han demanat en el canvi de govern avalen les solucions que ja hi havia dels estudis anteriors. Gràcies.
Gràcies, Maria Eulàlia. Bé, el fet és que estem ja totalment fora de temps. A les 9 tancant el museu i ja són les 9. O sigui que ho tancaríem aquí. Recordar-vos que posteriorment a cada taula oberta podeu entrar a la pàgina web del Parc de l'Alba i hi ha una enquesta que podeu respondre sobre si us ha agradat aquesta taula, si teniu alguna pregunta, algun comentari a fer, podeu deixar i quedarà constància. I també tota aquesta taula oberta i totes les altres estan gravats els àudios i per tant podeu recuperar i el que s'ha dit o podeu difondre, etc. I res més, això és tot. Seguirem endavant amb el procés participatiu i moltes gràcies per la vostra assistència i als representants polítics i també agrair als 24 ponents que hem tingut anteriorment amb les anteriors taules obertes que també han vingut aquí voluntàriament i per amolar, com es diu, i per la importància d'aquest projecte. O sigui que moltes gràcies a tothom i bones festes.